Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
El passeig marítim de les cases d'Alcanar i les carreteres fins a Ulldecona estaran reparades abans de final d'any. I és que el Departament de Territori està restituint el tram del passeig marítim on la crescuda del barranc de Sant Jaume va fer un gran esvoranc. Amb una inversió de 223.620 euros, es reforça amb formigó i pedres el calaix de desembassament i es restituiran els elements que es va endur l'aigua en superfície. El secretari de Territori i Mobilitat ha destacat la ràpida resposta que va donar el Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori als danys que va ocasionar la tempesta del dia 1 de setembre a Alcanar i, sobretot, a les cases d'Alcanar, on es reparen els desperfectes del passeig marítim. Els treballs restitueixen i reforcen l'esvoranc al tram entre la plaça del Barranc i el carrer Churruca, d'uns 145 metres quadrats de superfície i 3 metres de profunditat. Així, el secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, ha explicat que s'estan ultimant les obres de reparació de l'esvoranc del passeig marítim de les cases d'Alcanar perquè estiguin enllestides per a Nadal i així es pugui ajudar a remuntar l'economia municipal.
I a partir d'aquí, el Departament de la Vicepresidència i Territori ens vam activar per intentar donar una resposta ràpida a aquesta actuació, a aquesta situació tan greu. I estem ja amb obres, estem en una situació ja d'execució d'obres que ara hem pogut comentar la planificació d'aquestes obres amb les empreses que l'estan executant, amb l'objectiu de que aquesta reparació la puguem tenir finalitzada abans de les festes de Nadal. Aquí a les cases d'Alcanar, a les Terres de l'Ebre, tenia una climatologia privilegiada i per tant són unes dates on hi ha molts visitants i l'economia en aquests moments també necessita aquesta recuperació. Per tant, que les obres estiguin finalitzades pot ser una palanca per ajudar a la recuperació de les cases d'Alcanar.
Les obres estaran llestes abans de final d'any, però Isidre Gavín també ha avançat que s'ha demanat a l'empresa que les està executant que almenys dues setmanes abans de la campanya de Nadal es faciliti un pas per l'arribada de peix a la llotja, d'acord amb els pescadors, que els permeti planificar la comercialització en unes dates tan importants per al sector.
Un pas que, d'acord i coordinadament amb la llotja del peix, puguin fer ells la comercialització de la seva campanya del peix. És a dir, el Nadal també és una campanya molt important per la gent del món de la pesca. I, per tant, que tinguin habilitat un pas suficient, com a mínim un parell de setmanes abans de les festes de Nadal, perquè ells puguin planificar la seva comercialització, la comercialització del seu producte. Per tant, una actuació que doni resposta al patiment de l'Ajuntament i del municipi, i que sobretot està orientada a ajudar les cases d'Alcanar a remuntar l'impacte d'això, tant sigui els seus sectors econòmics turístics com sigui també el món de la pesca.
El secretari de Territori i Mobilitat, Isidre Gavín, també ha assenyalat que els treballs d'urgència a les carreteres entre Alcanar i Ulldecona també estaran llestes a final d'any i que la inversió en aquestes dues obres supera els 550.000 euros.
Va haver tota una sèrie de desperfectes en un conjunt de carreteres d'aquesta zona. La TP3318, TB3316, TB3321, T331 i T332 en els trams d'Ulldecona i Alcanar. Així com aquesta obra que estem fent aquí té un pressupost aproximat d'uns 225.000 euros, aquestes actuacions d'aquestes carreteres tenen un pressupost d'uns 325.000 euros més. Per tant, d'alguna manera, el Departament de Vicepresidència i Territori estem invertint perquè aquestes actuacions de carreteres estan ja finalitzant-se i d'alguna manera les actuacions en carreteres quedaran finalitzades al novembre, esperem donar pas en aquest trànsit cap a meitat de desembre i finalitzar l'obra abans de festes, representarà una inversió global de 550.000 euros per part del Departament de la Vicepresidència.
Des del Departament d'Empresa i Comerç s'ha obert ja la sol·licitud per als ajuts directes promesos al comerç del municipi. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha celebrat que es compleixin els terminis que es van anunciar i ha dit que faran dues reunions informatives als nuclis del municipi per tal d'ajudar els comerços i empreses que s'hi puguin acollir.
L'anunci del Departament d'Empresa i Comerç, les bases per a poder accedir a aquestes subvencions, a aquestes ajudes directes, el conseller Torrent va anunciar que sortirien les bases al novembre i efectivament acaben de sortir les bases. Nosaltres ara farem dues sessions informatives al Canal i a les cases per als comerços i les empreses que s'hi puguen acollir i valorem molt positivament que arriben en aquest moment justament abans de començar la campanya nadalenca, perquè això permetrà, a més, la forma d'accedir és molt àgil, permetrà que arribin els diners abans de la campanya nadalenca i segurament permetrà que els establiments, que els comerços, les empreses puguen invertir aquests diners per a poder estar preparats ja per encarar aquesta campanya comercial tan important.
D'aquesta manera, el passeig marítim de les cases d'Alcanà i les carreteres fins a Ulldecona estaran reparades abans de final d'any i també s'obrirà un pas fins a la Llotja del Peix abans de Nadal.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha exigit al govern de la Generalitat que inclogui les obres d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta de referència al territori en el pressupost de l'any 2022. Roger ha lamentat que no es destini ni un euro a una de les inversions més grans promeses al territori, projecte compromès per l'anterior consellera de Salut, Alba Vergés, i refermada per l'actual Josep Mario Argimon en una visita recent a la capital del Baix Ebre. Així, l'alcaldessa de Tortosa lamenta la baixa inversió prevista a l'Ebre, que se situa, ha dit, a la cua del país.
Considerem que no és un pressupost acceptable ni per a Tortosa ni per a Terres de l'Ebre. En aquest cas, coneixem que a Catalunya creix un 17,3% al pressupost en total, mentre que a Terres de l'Ebre només creix un 2,1%. Però, a més, si mirem el pes que tenen les Terres de l'Ebre respecte al total, en aquest cas estem veient que té un 2,1% respecte al total, mentre que l'últim pressupost, el 2020, tenia un 2,9%, el 2017 un 3,7%, i si m'ho anem a 10 anys abans, veiem que en aquest cas tenia un pes del 4,6% al 2012, mentre ara té un 2,1%. Estem parlant de que el 2012 es preveia una inversió fa 10 anys de 75 milions d'euros i que ara només hi ha una inversió de 31 milions d'euros. I el que és més greu és que a banda d'això, del poc pes que representa les Terres de l'Ebre, del poc pes que representa Tortosa, a més ens trobem amb que no hi consta la inversió més desitjada, necessitada, que tenim a nivell del territori, que és a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. És a dir, se'ns va dir, vam signar un protocol pel qual tindríem una ampliació de l'hospital. Alguns parlen d'un nou hospital, però en tot cas no surt absolutament cap euro destinat a la inversió de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta. Per tant, en tot cas, dir que lamentem, que esperem que hi hagi una esmena respecte a això i que, per tant, el govern canvie aquesta decisió de no invertir a nivell de Tortosa i, per tant, lamentem que no hi hagi cap euro destinat a la salut, destinat a l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta.
D'aquesta manera, l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, ha lamentat el creixement minimitzat de la inversió a l'Ebre i ha reclamat que s'esmenin els pressupostos de la Generalitat i que s'inclogui el projecte d'ampliació de l'Hospital Verge de la Cinta.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Fòrum Territorial del Baix Ebre pel Desenvolupament Socioeconòmic, liderat pel Consell Comarcal del Baix Ebre i format pels ajuntaments, representants de la comunitat educativa i del teixit empresarial de la comarca, van celebrar ahir la segona reunió on es va pactar el model de governança i participació. Una trobada que va tindre lloc al Viver d'Empreses Baix Ebre Innova a Camarles, on es va constituir la comissió delegada, que és l'òrgan que té com a missió principal dinamitzar el fòrum i els grups de treball que s'acorden crear. Pel que fa a l'objectiu d'aquest fòrum és liderar i impulsar proactivament el desenvolupament socioeconòmic del territori des dels valors de la participació i consens, així com també validar les polítiques socioeconòmiques impulsades per l'Agència del Desenvolupament Local del Baix Ebre. El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Javier Faura, va dir que amb aquest fòrum s'ha d'aconseguir que el sector públic i el privat treballi en equip i al mateix temps generar confiança, teixir sinergies i relacions amb tots els àmbits que puguin reactivar la economia per tal de donar resposta als reptes que afecten la vida de les persones de la comarca. La comissió delegada que es va constituir ahir està integrada pel Consell Comarcal del Baix Ebre, els ajuntaments de Tortosa, Roquetes, l'Aldea i el Perelló, una representació del teixit empresarial, l'Associació d'Empreses d'Ecoturisme al Delta de l'Ebre i representants de la comunitat educativa, concretament l'Institut de l'Ebre, l'Institut Escola Daniel Mangraner i l'Institut d'Artosa. Per la seva part, el vicepresident i conseller d'Activació Econòmica del Consell Comarcal del Baix Ebre, Ivan García, va anunciar que ja s'han fet unes primeres trobades per tal de fer una diagnosi dels resultats obtinguts a través del Pla de Reactivació Socioeconòmica encarregat pel Consell Comarcal i així analitzar l'impacte de la pandèmia de la Covid-19 sobre els sectors socioeconòmics de la comarca. La Cambra de Comerç de Barcelona oferirà subvencions de fins a 50.000 euros per a empreses especialitzades en el turisme d'aventura. Les ajudes s'emmarquen dins del projecte Medusa, una iniciativa impulsada per la Unió Europea que busca promoure el turisme de l'entorn del Mediterrani i que té com a socis col·laboradors a Catalunya, el Líban, Jordània, Tunísia i la regió de la Puglia, a Itàlia. A Catalunya s'aprovarà, com a mínim, una de les propostes presentades a cadascuna de les comarques pilot, que són la del Berguedà, l'Alt Penedès, l'Alt Empordà i el Baix Ebre, segons va informar en un comunicat aquest dimecres la Cambra de Comerç de Barcelona. Les empreses interessades poden presentar els seus projectes entre l'11 de novembre i l'1 de desembre. El concurs ofereix dos tipus de suports diferents. Per una banda, ajuda econòmica per finançar els costos del desenvolupament de productes de turisme d'aventura, així com la seva promoció. I per altra banda, proporciona suport tècnic a través d'experts en desenvolupament de productes turístics. Segons la Cambra, l'objectiu d'aquesta iniciativa és catalitzar la creació de nous productes i experiències turístiques innovadores i de qualitat, i així fer augmentar la visibilitat i l'atractiu de les destinacions menys conegudes del territori, disminuint la estacionalitat del sector. La defensa dels acusats pels terratrèmols del projecte Castor ha convertit la penúltima sessió de la vista oral en un judici gairebé monogràfic de l'informe elaborat pel professor del Massachusetts Institute of Technology, Rubén Juanes, i altres experts. A partir d'informes redactats recentment per pèrits internacionals, que s'han basat principalment en documents facilitats per Escal UGS, han intentat desacreditar el document i desvincular la falla d'Amposta de la onada de més de 1.000 terratrèmols causada per les injeccions de gas a partir del setembre del 2013. El professor jubilat de la Universitat de Stanford, Mark Sobach, ha assegurat, però, que mai s'havia trobat en un cas de sismes per injeccions en un jaciment suposadament buidat. I és que la contundent declaració de Juanes i Bradford Hagen el passat dilluns a l'Audiència de Castelló, assenyalant que l'empresa promotora podia conèixer molt abans de les injeccions que treballava sobre una zona de falles actives i que no va haver manera de definir un model segur d'operacions sense causar sismes, ha trobat resposta aquest dimecres en el torn de pèrits de la defensa, que majoritàriament han aportat a la causa informes pericials emesos el mes de setembre passat. Com a colofó, la defensa ha aportat l'informe i el testimoni d'un arquitecte i un enginyer que van participar en les valoracions de danys a particulars arran dels terratrèmols. Davant del tribunal, tots dos han negat que cap de les reclamacions estigui relacionada amb els sismes per la injecció de gas al projecte Castor. Segons l'arquitecte i l'enginyer, per causar danys haurien de ser terratrèmols de magnitud 7 i aquests eren entre 2 i 3 i que van arribar a 4. També han afegit que els desperfectes no eren lògics ni coherents amb la magnitud dels terratrèmols. Haurien afectat de forma desigual en edificis recents i estaven dispersos en municipis amb distàncies diferents respecte als epicentres. Per contra, han atribuït a diversos reclamants demanar danys que es correspondrien amb altres patologies estructurals de les construccions i incompatibles amb els sismes, o fins i tot han dit trametre peticions múltiples d'indemnització per un mateix problema, així com modificar a l'alça i de forma poc justificada la quantitat de les despeses acreditades de reparació. Els Mossos d'Esquadra, pertanyents a la Unitat Regional de Medi Ambient de les Terres de l'Ebre, han denunciat a una empresa avícola de Roquetes per realitzar un abocament il·legal de residus. Els fets van ocórrer el passat 5 de novembre, quan en el transcurs d'una inspecció els agents dels Mossos van localitzar restes d'aigües fecals i alguns cadàvers d'animals provenents d'una granja, els quals havien estat abocats en un barranc. Per aquest motiu, els Mossos van denunciar l'empresa propietària de l'explotació, fet que serà posat en coneixement de l'Agència Catalana de l'Aigua del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agència Rural, que és l'organisme competent en aquest tipus d'il·lícits.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui continuem parlant d'un temps inestable i continuem sota els efectes d'aquesta borrasca i per tant continuarem parlant per una banda d'un cel força nuvolat amb algunes clarianes i també l'arribada d'aquesta precipitació que fins ara ha deixat quantitats poc importants però sí que ha d'anar plovent durant les properes hores i tot i això continuarem parlant de precipitació feble. També el vent continuarà sent destacat. De fet, s'ha d'anar reforçant, sobretot en punts del litoral, aquest vent més a més estrelat, i que fa que a la vegada tinguem una temperatura més suau, sobretot a punts costaners, i en canvi cap a l'interior l'ambient encara es manté un pèl fred. Escó ara mateix amb aquests 8 graus, o bé al Canan tenim 16. Avui la temperatura de cara al migdia ha de ser més agradable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.